entre d'altres coses, acreditaran l'aprenentatge de la llengua oficial del lloc on viuen.
Són les 12 i 4 minuts, amb més notícies a la 1 en punt.
Més informació a ib3notícies.com. A Ciutadella, 100.9. A Menorca, 88.6.
El dia a Menorca, amb Clara i Mamí i Pere Gibert.
Set famílies residents a la Cala de Sant Esteve han tornat a casa seva després de dies d'angoixa pel risc de despreniments en aquesta urbanització d'Es Castell i després del tràgic accident de fa unes setmanes. Després d'haver d'abandonar les seves llars i cercar una alternativa per estar-hi uns dies, els veïns que viuen a la part més allunyada d'Espenya-Segat han dormit aquesta nit a la seva habitació. No han pogut tornar tots a casa, però encara hi ha 9 pendents dels informes tècnics i de realitzar unes actuacions obligatòries en un termini de 10 dies. En cas de no fer-se aquestes accions, el consistori d'Es Castell hi hauria d'intervenir. Tampoc poden tornar encara en els seus habitatges els que viuen en Es Fonduco i a Cala Figuera. Els treballadors a dia d'avui continuen amb feines de retirada de roques perilloses per tal que no provoquin nous accidents. Molt bon dia, amigues i amics. Benvingudes, benvinguts al Dia Menorca i Vetres Ràdio. Avui és divendres, és 20 de febrer.
Benvinguts al Dia Menorca.
Bon dia, Menorca.
Benvinguts i benvingudes.
Comença l'espectacle, ara.
Surfistes en càmera lenta, lleneguen damunt l'oceà. Arriben a platja escalenta, i amb un martini en sa mà. Surfistes en càmera lenta i el windsurf no és tan guai.
Avui és Dia Mundial de la Justícia Social, és Dia Internacional del Camarògraf i del Fotògraf, aquest que fa aquestes fotografies tan polides. I també és Dia Internacional del Moix. Pere Gibert, com estàs? Molt bon dia. Tu ets de fer fotos o no?
Bon dia, com va? Sí, els cans no es moixos perquè no en tinc, els cans en faig i...
Fas fotografies
a mi mateix
em
vaig
família.
Fer fins que em vaig fer 30. A partir dels 30 ja em vaig deixar de fer-me fotos.
A tu mateix?
A mi mateix.
Ah, però tens càmera d'aquesta
no,
professional o ja vas amb el mòbil
no,
tot el
no,
dia?
No, vaig amb el mòbil.
Tot el dia amb el mòbil.
I fa poc vaig descobrir que totes les fotos que t'envien als grups de WhatsApp hi ha una forma de que no t'acumulin a l'àlbum de fotos.
Ah, sí? Mira. Pues, molt bé. Axel, com
això?
Estàs?
Hola, què tal?
Bon dia.
Ja
no,
bon dia.
No en teníem ni idea. Nosaltres volem una foto teva.
Baby, si jo estigués en tu, duria una foto teva dins la llartera. Per presumir sempre, sempre. Baby, si jo estigués en tu, duria una foto teva dins...
Volem una foto teva, també. Volem una foto d'en Axel i d'en Jordi Fàbregas al control tècnic.
Com va, Axel? Bé?
Bé, molt bé.
Sí, sí.
Estàs un poc espès, eh?
Bueno, avui dedicam el programa als companys de professió, els qui capten imatges amb sa càmera, els qui fan possible que veiem imatges a la televisió quan expliquem als periodistes una notícia, els qui contribueixen a sa divulgació d'informació audiovisual, com ara mateix, que ens estan filmant, i d'aquí una estona sortirem a IB3 Televisió. Què us sembla?
I can't do the talks like the talk on the TV. And I can't do a love song like the way it's meant to be. I can't do everything, but I'll do anything for you.
Dedicam el programa als nostres companys d'IB3 Televisió, grans professionals, millors persones. Ens han explicat algunes curiositats de la seva feina.
Sí, sí,
com
s'agraeix.
Són càmera d'informatius, però realment m'agradaria ser càmera de cinema, contant històries en comptes de notícies del dia a dia. Perquè les notícies, com tot, hi ha notícies que són molt bones, però també n'hi ha que són molt dolentes. I com que no les tries tu, sempre hi ha dies d'aquells que t'agradaria no haver-te aixecat del llit. Així tot, fa una vintena d'anys, sí que era més interessant o era més atractiu la càmera. Eres càmera, eres quasi les persones que posaven en imatges el dia a dia i eren poques que tenien possibilitat de fer-ho. A dia d'avui, amb els mòbils, tothom té la seva crònica feta des dia a dia. Però bé, aquí seguim amb el llenguatge de les imatges, que sempre és polit per posar o contar una història amb imatges, i que la paraula només sigui un suport d'ella, no? Vinga, ala, ànims! Càmera lenta.
Moltes gràcies a les paraules del nostre company en Nasi, i ara tenim les paraules d'en Guillem.
Bones. Jo fa uns 25 anys que faig feina com a càmera d'informatius. Sempre m'ha interessat l'actualitat, per tant crec que és una professió que m'ha permet estar al dia de tot allò que succeeix en el meu entorn i conèixer la realitat d'aquí de Menorca i general. Per altra banda, també m'ho permet compaginar-ho amb una formació que vaig tenir un poc més artística, i crec que és molt interessant el fet de poder intentar plasmar amb imatge a través de la composició, desmuntatge, allò que estàs veient i que volem informar. Com a vessant un poquet negativa, bueno, ja sabem, aquí Menorca és un lloc petit i les coses es van repetint de forma cíclica. Per tant, a vegades tens la sensació d'estar ficat en el dia de la marmota, com a la pel·lícula, on contínuament estàs anant a gravar els mateixos actes i celebracions. Però bueno, així tot, crec que és una feina divertida i com us ho passem prou bé.
Jo n'he vist un moix dalt d'una teulada. Jo n'he vist un moix.
I doncs sí, també és el dia d'esmoix. Heu de saber que no és avui l'únic dia d'esmoix. En tot el calendari hi ha 3 dies internacionals dedicats a aquest animal de companyia. El 29 d'octubre, que l'objectiu és contribuir a adoptar moixos abandonats sense llar. El 8 d'agost, que és una iniciativa per promoure el benestar animal. I avui, 20 de febrer, se celebra en honor a en Socs. Sabeu qui és en Socs o no?
No.
No? Socs no. En català és?
Al meu cas diu Socs.
Què me dius?
Sí, perquè,
és bé perquè té
les putetes blanques, com si portés mitjonets.
És bé que té mitjonets.
I no li vam posar nosaltres, li va posar la protectora el nom.
Perquè tu has adoptat un cas sense llar, que el teu dia seria el 29 d'octubre.
Exacte.
I d'avui és el dia que se celebra en honor a en Socs, que com diu en Pere, significa mitjons, calcetins, i en Socs va ser el gat de l'expresident Bill Clinton.
Quantes coses haurà vist, eh?
Resulta que en Socs, des del 1993, vivia a la Casa Blanca, es colava en els actes públics del president, i gràcies a això es va fer famós tant als Estats Units com a tot el món, clar. Gràcies aquí, a els fotògrafs i a els camarògrafs que el treien per sa tele. Quan apareixia a les rodes de premsa, hi ha fotografies d'en Socs davant el micròfon de sa tribuna de sa White House. El 91 el van adoptar oficialment per la seva filla Chelsea.
Que bonics són els anuncis que fan a televisió. Que boniques les músiques, quin poder de persuasió. Són tan monos els anuncis que tu sempre exclames.
Sabeu que tenia un cartell amb el seu càrrec a la taula de l'escriptori de la secretària d'en Clinton? Socs Clinton, chef executive cat, el gat cap.
El jefe.
Si en català queda un poc estrany. El gat cap, el moix jefe, correcte. I que en Clinton feia les seves passejades matint petutines amb en Socs sobre l'espatlla, com si fos un lloro.
I love it!
Una mica pirata, eh?
Un poc pirata.
Hi ha foto d'això?
I tant, les pots trobar totes per internet.
Sí, sí.
Des gat lloro, des cartellet, de tot. Va, pregunta.
Vamos!
Tal dia com avui, un 20 de febrer, es va decidir aplicar l'eutanàsia en Socs perquè tenia una malaltia. I per això avui és el seu dia. Però quina va ser la malaltia incurable que tenia en Socs?
Un tumor al coll.
Bueno, jo t'anava a donar opcions, però va, vinga, tumor al coll.
Ai, quants ossos tenia un esquelet avui? Correcte, quina malaltia incurable.
Anem a Xines. Va, opció A, leucèmia. L'opció B, càncer a la mandíbula.
Bueno.
Opció C, seria un poc la teva, insuficiència renal, va.
La tercera.
Tu insuficiència i tu càncer.
Jo càncer. Jo he dit al coll, però...
Al coll. Mandíbula.
La mandíbula.
Premi per Naxel Camarasa.
Vamos!
Cap de setmana a Cancún.
Que Cancún, perquè és un tio que es diu Kun i tu vas a Cancún, no?
Sí, que viu per Ciutadella, un company a prop de casa teva. Va, què tenim preparat per avui, Pere?
Avui rebrem a l'estudi el conseller de Cultura i Patrimoni i portaveu del Partit Popular, Joan Pons Torres, per parlar del polèmic inici de les obres de reforma del tram de Rafal Rubí de la carretera general de Menorca, motiu pel qual ha fet una roda de premsa avui matí. També ens visitaran dos representants d'escoltes de Menorca, Xavi Llopis i Joan Mercadal, perquè demà aquest moviment celebra la Diada del Pensament amb una xerrada sobre educació en valors i esperit crític. Avui estrenarem Tàctil, el nou disc del pianista menorquí Marco Mezquida, publicat avui, i com cada divendres farem un repàs a la crònica cultural i social menorquina.
Però avui, aquesta setmana, entre la farem tu i
avui.
Jo.
Entre nosaltres.
Sí, en Silve està a vacacions.
Ai, que bé.
Avui, llavors, nosaltres intentarem fer un mini vernissatge.
Sense la seva
sense
gràcia,
gaire, correcte.
Eh?
No ho farem.
Que el nivell el posa
no
molt
No ho farem també, el que ho fa molt bé és Nexel fent ses notícies. Que per on passen, company?
Doncs per una notícia de darrera hora, perquè el Consell amenaça directament de sancionar l'empresa Certio si no millora el servei d'ITV. Fa anys que s'arrosseguen problemes en les inspeccions i també fa anys que hi ha queixes pel mal funcionament del servei. Les mesures i reforços implantats fins al moment han estat del tot insuficients per atendre la demanda existent. Per aquest motiu, el Departament de Mobilitat reclama a l'empresa concessionària un pla de xoc que inclogui mesures efectives com ara l'increment de personal, la implantació d'un sistema de cita prèvia eficient que garanteixi la priorització dels vehicles amb la ITV caducada, entre d'altres. Del contrari, assegura, s'imposaran multes. Així ho explica el conseller de Mobilitat, Juan Manuel Delgado.
Si en este mes y medio no se ha conseguido la normalización del servicio, se procederá a imponer las penalidades correspondientes que figuran en el pliego de condiciones del contrato.
Al desembre ja es va fer un requeriment a l'empresa que no ha donat resultats. Actualment tan sols es pot demanar cita per via telefònica i és la ITV qui confirma l'horari de les inspeccions, prioritzant, en teoria, els vehicles amb la vigència caducada. També és notícia que els veïns de Cala Sant Esteve ja poden recuperar els seus domicilis. Són sobretot aquells que viuen a la part més allunyada del penya-segat. 9 habitatges han d'esperar encara torn per poder tornar als seus domicilis. Han de fer primer actuacions obligatòries abans de poder retornar. Disposen d'un termini de 10 dies, si no, l'Ajuntament hi intervindrà de manera subsidiària. 4 veïns més estan pendents d'intervencions menors abans de poder també tornar als seus habitatges. Sentim el Balades Castell, Lluís Camps.
Aquestes ordres d'execució ahir van sortir perquè aquests dos punts gros, com us hem explicat antes, doncs se puguin fer aquestes actuacions. I una vegada se puguin fer aquestes actuacions, després se podia obrir el vial, autoritzar que se pugui passar amb el vial, i podrien donar l'oportunitat que aquestes 9 persones que hi havia d'espurs vermells puguin entrar també a les seves propietats.
I es mitjorn el nou geriàtric, afronta el seu tram final, s'ha iniciat ja la instal·lació de l'equipament i es calcula que al maig ja hi haurà tota l'obra finalitzada. Però atenció, la posada en marxa no serà tan imminent. La tramitació administrativa que té per endavant fa que l'Ajuntament consideri un èxit si es pot obrir a finals d'any. Antoni Borràs és regidor.
Les previsions de que estigui oberta, pues, nosaltres ens agradaria que si fos possible antes de final d'any, però és molt difícil que es pugui donar una fetge perquè hi ha molt de tràmits a fer i a partir d'aquí pues, se van fent les coses i esperem a veure quan la podem obrir. Per nosaltres serà quan tant es puguem millor.
S'ha de legalitzar el geriàtric i formalitzar la seva cessió al Consorci Sociosanitari. La instal·lació de llits, mobles i electrodomèstics que s'està fent suposa una inversió de 400.000 euros. Tindrà capacitat per 42 residents i una plantilla de 35 treballadors. Precisament, la contractació de professionals és una de les principals dificultats.
Sembla ser que el que preocupa més és el tema del personal, no? Però bueno, jo crec que s'està fent molta feina per part del Consell amb aquest aspecte i supos que no hi ha problemes.
Precisament aquesta setmana el Consell ha demanat al govern que declari les places de l'àmbit sociosanitari com de difícil cobertura per mirar de captar i fidelitzar treballadors. A partir de les 2:30 tindrem la resposta del govern a aquesta petició.
I doncs, t'esperarem en aquelles hores.
No us mogueu, qui ets aquí?
Quiets, estàtues, que ningú es mogui d'aquesta sintonia que té que dir Excel és molt interessant.
Treballes
bon cap
demà?
De setmana. Demà no fa feina.
Demà descansarem, el setè dia.
Sí, vacances.
Salut.
Que vagi bé. El setè bé. Seria diumenge, eh?
M'he descomptat.
Bé, demà sí.
Que vagi bé.
Adéu.
Visca les mans.
Quan no calenta el sol aquí en la platja.
Bueno, en Pedro ja s'han anat, no?
I aquesta no, està aquí cap per de...
No, en Pere, ah, en Pedro s'avorràs, que anirem a la platja i cap de setmana hi haurà sol, s'assecarà, s'arroba...
Ah, sí, hi haurà sol.
Bé.
Sí, sí. Avui encara en presència d'alguns nivolats alts que taparan el sol en alguns moments, però demà i sobretot diumenge seran dies assolellats.
Pedro!
Les temperatures força estables tant avui com el cap de setmana, amb un termòmetre que oscil·larà entre els 8 graus de mínima i els 17 de màxima. Pel que fa al vent, tindrem mestral entre moderat i fort fins al capvespre, quan afluixarà. Dissabte i diumenge bufarà de ponent i llebeig amb poca força.
¿Qué te parece a ti? ¿Cómo están las cosas?
El vent fort de les darreres hores manté l'estat de la mà alterat i per això hi ha un avís groc actiu per fenòmens costaners que es mantindrà fins demà a les 8 del matí.
Ara entenem per què estem aquí un poc alterats, eh?
Avui
divendres, alteració. Pausa
molt
i
alterats,
seguim.
Molt.
Toca-li a donar, no m'ha acabat de convèncer.
El dia Menorca. Ara tornem.
IB3 Ràdios. Participació.
IB3 dona una mà a Abaimar, Associació Balear d'Infants amb Malalties Rares, una organització sense ànim de lucre fundada amb l'objectiu de donar visibilitat a les malalties minoritàries i donar suport als infants afectats i les seves famílies, a més de promoure la conscienciació de la societat i de les administracions sobre aquestes malalties. Per més informació, associacionabaimar.es o telefona al 638 31 66 61. 638 31 66 61. IB3. Tots donem una mà a Abaimar.
Diumenge a les 12 segueix amb Esports 3 en joc el futbol de segona federació amb el derbis Poblense Atlètic Balears i Andratx Porreres. A més, Societat Esportiva Eivissa, Sant Andreu. I a les 4 i mitja, quart de final de la Champions, Derde Son Moix, Illes Balears, Palma Futsal, Riga. Futbol de primera des de Balaïdos, Celta Reial Mallorca. I des de l'estadi Pinilla, la primera federació amb el partit Terol Ude Eivissa. Un diumenge ple de emocions i espectacle amb els millors comentaristes i la secció més entretingudes. Tot a Esports 3 en joc a IB3 Ràdio. I també al YouTube d'Esports IB3.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, és que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
El dia Menorca.
Entrem en matèria. A les 10 del matí, el conseller de Cultura i Patrimoni, el Consell Insular de Menorca i portaveu del PP, ha comparegut en roda de premsa davant dels mitjans de comunicació per respondre a les preguntes dels periodistes en relació a la reunió urgent que ha sol·licitat el ministre de Cultura del Govern espanyol a la màxima institució menorquina en referència a l'inici de les obres de reforma de la carretera general i el possible impacte que poden tenir damunt les navetes prehistòriques de Rafal Rubí. L'anunci d'aquest inici d'obres ha generat nombroses reaccions, tant a la societat menorquina com també als partits polítics de l'oposició, incloent aquesta carta enviada per Ernest Urtasun mostrant la seva sorpresa davant l'inici de les obres. Ens acompanyen els estudis el conseller de Cultura i Patrimoni, portaveu del PP, senyor Joan Pons Torres, a qui li agraïm que entre roda de premsa i entre tota la feina d'avui ens dediqui uns minuts aquí a la ràdio. Com està, conseller? Bon dia.
Bon dia, gràcies a vosaltres.
Joan, les obres han començat realment, encara no hem vist moviment aparent a la carretera. En quin moment està en aquest inici?
Les obres de reforma de Rafal Rubí han començat, però evidentment han començat amb unes primeres feines de desbrossament i neteja, que aquesta feina prèvia a poder entrar en la maquinària ja més pesada, no? Però les obres han començat, així ho va comunicar el Consell Insular, que es va fer un comunicat que ja s'havia fet l'acte de replanteig, que es diu, d'inici d'obres, i per tant creiem que els menorquins estan d'enhorabona perquè després de 8 anys de paràlisi que han viscut a la carretera general, en l'anterior govern, en el Consell Insular, ara mateix ja els menorquins poden veure quan van per la carretera que s'està reformant tot el tram de l'O a M'O. És a dir, quedarà reformat amb aquesta reforma, que anarà des de el que no estava, el que havia quedat pendent de reformar, que és el tros des de Rafal Rubí fins a la rotonda de M'O per anar cap a l'aeroport. Era una de les nostres dels nostres compromisos del nostre programa de govern, i després de 2 anys de molta feina, de molts impediments i de palos a les rodes per part de l'oposició i d'altres, pues, al final els temps i els tècnics ens han acabat donant la raó, o podríem dir al revés, nosaltres hem deixat fer feina als tècnics i els tècnics han arribat a la conclusió que ja havien dit a l'anterior equip de govern, però que no van voler escoltar, que era que el que es havia de fer era finalitzar la reforma de la carretera general en l'enllaç a diferent nivell, que ja està construït, realment només s'ha d'acabar, que és el que té menys impacte, és el que té menys cost i és el més segur per la majoria de menorquins.
Per tant, han començat les feines de desbrossar. Quan està previst que comencin a entrar les màquines?
Això t'hauria de dir millor el conseller de mobilitat que no jo, perquè no sé en quin moment de sobre començarà entraran les màquines, la maquinària pesada. El que sí que puc dir és que l'objectiu, crec que està previst, són 11 mesos màxim de durada d'aquestes obres. Sempre, evidentment, hi ha un marge segons les aigües, segons els imprevists que puguin sorgir, però estem fent feina per de cara a antes d'un any, és a dir, per tant, si estem a febrer del 26, en l'objectiu de que per al 2027 els menorquins tinguin la carretera general totalment reformada d'estram de l'O fins a M'O, eixamplant la carretera, afegint tercers carrils. De fet, hi haurà un moment en el tros entre l'O i M'O que hi haurà doble carril a banda i banda, hi haurà carrils d'acceleració tant per anar com per tornar, i per tant això sabem que era una demanda dels menorquins de donar seguretat a la carretera, i que no podem en ple segle XXI ja en el 2026 seguir amb una carretera del segle passat, considerant que no era el que tocava, i a més així m'ho diuen els tècnics i així m'ho reclamaven els menorquins, i per tant està incomplint amb una de les principals promeses que vam fer, i a més ho estem fent en totes les garanties de preservació del patrimoni, que això és un tema molt important. Uh-huh. Ho haguéssim pogut fer ho haguéssim pogut fer just vam entrar, però van decidir primer encarregar una avaluació d'impacte patrimonial que va sortir favorable a poder finalitzar l'enllaç amb una sèrie de mesures correctores. Ho van voler dur en el Consell Científic a l'Agència Menorca Teleiòtica. Vull dir, hem optat per fer un procediment molt més llarg, però que compta amb totes les garanties jurídiques i tècniques per ara poder dir que aquesta reforma de la carretera general està avalada per els tècnics de patrimoni i de carreteres del Consell Insular. I, per tant, tenim la màxima tranquil·litat i la màxima garantia de que aquesta reforma garantirà la seguretat vial en els menorquins i a la vegada la protecció del patrimoni.
Per tant, aquesta temporada turística hi hauran obres en aquest tram de la carretera general, 11 mesos de durada, començades les feines de desbrossament i a l'espera que entrin les màquines, la maquinària pesada, per tal de començar a veure aquest moviment més visual a ulls de les persones que passen per la carretera. Joan, més enllà del joc polític, de tot el que tots els partits polítics fan i diuen en rodes de premsa i en declaracions públiques, com està la situació en quant hi ha una carta que s'ha rebut del Ministeri de Cultura per part del govern espanyol, que l'heu contestat també, si no m'equivoc, per part del Consell Insular de Menorca. Ja hi ha hora, dia agendat per fer una reunió presencial, hi ha documents que realment diguin si l'UNESCO dona o no dona el vistiplau en aquestes obres de reforma?
Mira, fa 5 mesos que vam demanar reunió presencial amb el ministre i còpia de tots els documents que el Ministeri de Cultura ha enviat a la UNESCO. Perquè quan d'agost de l'any passat el ministre de Cultura envia una carta a la premsa, que nosaltres mos entenem per la premsa, és a dir, quan un té una voluntat de diàleg i de cooperació institucional, que seria el que tocaria, primer aixeques telèfon o envia la carta primer a l'interlocutor, no l'envia primer a la premsa, no? I nosaltres en vam entendre a través dels mitjans de comunicació d'aquesta carta del ministre de Cultura. La qüestió és que nosaltres li van contestar i li van demanar: volem una reunió presencial i volem còpia de tots els documents que s'han enviat a la UNESCO. Per què? Per una raó molt senzilla. Tenim sospites de que els informes tècnics favorables del Consell Insular de Menorca no s'han enviat a la UNESCO. Clar, evidentment, això que fa, si això ha fet que l'informe d'ICOMOS amb el qual es va basar la UNESCO té informació sesgada, perquè no té tot el contingut. De fet, el que sabem és que s'han enviat informes de tercers, és a dir, informes de persones que no són tècnics del Consell Insular, que no són ni tècnics de carreteres ni de patrimoni, però des del Ministeri s'ha donat validesa en aquests documents, no? que són documents polítics contra l'equip de govern del Consell, i això sí s'ha enviat a la UNESCO, curiosament. Però, en canvi, els informes dels tècnics, del cap de carreteres, del Consell Insular de Menorca, dels enginyers, dels tècnics de patrimoni, 5 mesos després encara esperant resposta per saber si s'han enviat o no a la UNESCO. En quant a la famosa aquesta reunió, és sorprenent que el ministre de Cultura ara es despengi i digui que ens demana una reunió presencial perquè fa 5 mesos que nosaltres li hem demanat, i curiosament aquest dilluns, és a dir, dilluns dia 16, li vam demanar, ja en vistes de que no mos havia contestat, i davant l'inici d'obres de la carretera, van dir que no quedi per nosaltres. Li tornam a enviar una carta al ministre i li tornam a demanar còpia de tots els documents i accés a l'expedient. I curiosament, al cap de 2 dies mos ha contestat, i en tos de donar-mos hora, mos diu que, donar-mos hora i donar-mos còpia dels documents que demanam, mos contesta, faguem política contra la reforma de la carretera i diguem que vol una reunió. Vull dir, és un poc, la veritat és que és un poc ridícul, que tot un ministre faci aquest joc tant de fiat petits. Jo crec que un ministre el que ha de fer, un ministeri el que ha de fer és cooperar, no? De fet, ho diu la llei, que entre administracions hi ha d'haver una cooperació i una col·laboració total. I aquí és l'organisme competent en matèria de carreteres i de patrimoni, és el Consell Insular de Menorca. Tenim uns fets molt greus, que són el fet d'ometre submissió dels informes del Consell Insular de Menorca, dels tècnics, no saben si s'han enviat a la UNESCO, i davant d'això, el Ministeri de Cultura té el deure de rebre en els representants del Consell i d'assegurar-nos, demostrar-nos que els informes dels nostres tècnics s'han enviat a la UNESCO, no? I com que es veu que no els agrada el resultat d'aquesta feina dels tècnics, pues sembla ser que no s'han enviat aquests informes a la UNESCO, i damunt no mos donen hora, no mos donen ni hora per reunió, ni mos mostren còpia de tot això.
Per tant, no hi ha reunió, no hi ha data d'aquesta possible reunió, i tampoc hi ha hagut contacte directe amb el ministre.
No, és que el ministre mos ha ignorat cada vegada. Quan nosaltres vam sol·licitar la reunió, crec que va ser dia 9 de setembre, el ministre mos va remetre als seus tècnics. I nosaltres li van dir encantats, i de fet hi van anar. El novembre van anar a Madrid a reunir-nos amb els tècnics, però els hi van dir: mos podem reunir les vegades que vulguem, però el que volem és còpia de tots els documents que vosaltres heu enviat a la UNESCO, i volen ratllar amb el ministre de Cultura perquè deixi de fer política de la Menorca talaiòtica, i més enllà de que siguem partits diferents, al final han de cooperar. Igual que el Consell Insular de Menorca coopera, col·labora i financia molts dels projectes de l'Ajuntament de Mó, de l'Ajuntament de Ciutadella, mos és igual, no governa el Partit Popular en aquests ajuntaments. Però hi ha un sentit institucional que, de qualque manera, tu saps que si l'Ajuntament de Mó de Ciutadella, encara que no governis tu, necessita una aportació econòmica del Consell Insular, per posar un exemple, per reformar la pista d'atletisme o per fer l'estació d'autobús a Ciutadella, el Consell Insular ho fa possible. I això és el que hauria de fer el ministre de Cultura, i per desgràcia no ho fa.
Asseguren que la UNESCO no ha donat el vistiplau. És així? Teniu documents que demostrin l'okay d'ICOMOS en aquest inici d'obres, i esteu, per part de l'equip de govern, tranquils de que això no hi haurà una afectació amb el projecte de reforma presentat per institució menorquina?
Clar, nosaltres estem tranquils perquè nosaltres el que tenim són els informes dels tècnics de carreteres i de patrimoni del Consell, que són, aquests són els únics informes obligatoris per poder aprovar el projecte i per poder dur a terme la reforma de la carretera. I això ho tenim, de fet ho tenim des de fa bastanta estona. El projecte es va aprovar l'abril del 2025, I, per tant, l'únic que demanam és que aquest document s'enviï a la UNESCO. És a dir, que la UNESCO pugui conèixer la veritat tècnica, la realitat tècnica, que és que els experts en patrimoni i en carreteres del Consell Insular de Menorca han fet un estudi, han visitat la zona, han fet un estudi del projecte i han dit: senyors, té menys impacte acabar el llac ja construït que fer una rotonda a nivell aquí. Consumeix menys territori acabar el llac ja construït que fer una rotonda a nivell. I és més segur pels menorquins i, de fet, garanteix la seguretat dels qui vulguin visitar les navetes un enllaç a diferent nivell que una rotonda a nivell enmig de la general. I això, que és el que diuen els nostres tècnics, l'únic que demanam és que se'ls escolti i que se respeti la feina que han fet i que aquests informes puguin arribar a la UNESCO. Crec que no demanam tant. És a dir, el que no pot ser, un polític jo crec que ha de tenir sentit institucional. Li agradi una resolució o un informe tècnic o no. Però el que no pot ser, quan l'informe tècnic m'agrada, li don sortida, i quan l'informe tècnic no m'agrada, l'amag i envio una altra informació. És que és gravíssim. Jo crec que no ha passat mai que el Ministeri hagi tergiversat informació d'una administració local, no? Per tant, estem davant d'un fet bastant greu.
Per tant, aquests informes tècnics favorables realitzats pels tècnics de sa casa serien garantia en el cas que ICOMOS es manifestés o digués que aquestes obres afecten en el territori i a les navetes de Rafal Rubí.
Correcte. De fet, nosaltres el que vam fer quan vam entrar el juliol del 23, el primer que vam fer, com he dit abans, haguéssim pogut començar a encarregar el projecte i ja hauríem, potser hauríem començat les obres abans. Però ens vam estimar més sobre mos amb ICOMOS i demanar el seu assessorament, a pesar de que nosaltres som els competents en patrimoni en carreteres. Però van dir, ho volem fer ben fet i mos matxin consens. I mos van dir, encarregar una avaluació d'impacte patrimonial a un expert independent que vos digui que heu de fer aquí, amb aquest projecte, per poder fer la reforma que garanteixi la preservació del patrimoni, no? I així ho van fer, i de fet, el projecte s'ha aprovat l'abril del 25 i no se va aprovar antes, perquè el que van fer va ser incorporar totes aquestes mesures correctores que mos va dictar l'avaluació d'impacte patrimonial, feta per un expert, i les mesures que també va assumir el Consell Científic de l'Agència Menorca Teleiòtica. És que aquí hem fet un procediment impecable, llarg, amb els temps, que potser un altre no ho hagués fet i hagués tirat pel dret i hagués dit jo vaig a Cabaró perquè el que he promès, i ho haguéssim pogut fer, però ens hem estimat més front totes les garanties.
Joan, conseller, des del Dia Menorca hem intentat entrevistar en el conseller de Mobilitat, sabent que hi ha competències i hi ha preguntes que potser correspondria més fer-lis amb ell, però hi ha diferents qüestions d'actualitat sobre la taula que també ens agradaria fer referència en aquesta entrevista, que han generat dubtes. Aquesta temporada turística començarà la limitació d'entrada de cotxes a Menorca, així ho han notificat des del Consell Insular de Menorca, però no es restringirà l'entrada de cap vehicle perquè això s'ha de fer amb un reglament llest per aplicar, que si no tinc mal entès, encara no estarà llest perquè s'hauria d'aprovar en el mes d'octubre, és així?
Mira, antes de contestar directament, una reflexió prèvia. Jo crec que hi ha dues maneres de fer oposició en política. Una és fent crítica i fiscalitzant la feina, la gestió que fa aquest de govern, i una altra és amb mentides, que pot generar molts titulars, pot perjudicar inclús políticament a l'equip de govern, però al final les mentides tenen les cames molt curtes, i com que l'equip de govern, per sort, som els qui tenim la capacitat de dur a ple els temes que vulguen dur i de per tant executar i governar, clar, això és molt fàcil ara desmentir el que diuen des de PSOE i més, i per tant aprofita això i contesta la pregunta. Aquesta temporada, aquest estiu, començarà la limitació de l'arribada de vehicles a Menorca, que és el que estava dient, no, des de l'oposició que havien renunciat a Faró i de més. I per tant, sí, aquest estiu hi haurà la limitació de l'arribada de vehicles a Menorca. I per primera vegada, la primera mesura, tal com va dir el president, que aquest estiu ja aplicarien mesures per restringir l'arribada de vehicles, la primera mesura serà posar un sistema de videovigilància en els ports de Ciutadella i de Mó, i així farem un control exhaustiu i efectiu del nombre de vehicles que entren a Menorca per els ports de Ciutadella i de Mó, un control i un seguiment. Per tant, sabrem quants de vehicles entren i quants de vehicles queden a Silla i quants se'n van, no? Farem un seguiment efectiu d'aquests cotxos. Això no s'havia fet mai. És a dir, això és la primera mesura de la limitació de l'arribada de vehicles a Menorca i ho la podem fer gràcies a que durant 2 anys hem fet molta feina per poder tenir un estudi de capacitat de càrrega de vehicles. Què més podem fer? En paral·lel estem fent feina per avançar l'aprovació de reglament que ens permetrà desplegar encara més mesures a part d'aquesta. Ara bé, si en paral·lel, en el cas de que nosaltres aquest estiu no tinguem el reglament aprovat, si a través del sistema de control per càmeres detectam que et supera el nombre de vehicles que tenim establert a l'estudi, actuarem. És a dir, si tenim el reglament aprovat, podrem actuar amb més força, perquè tindrem més garantia jurídica.
És el reglament jurídic.
Que és el que va explicar el conseller. El conseller no va dir que no seria efectiva en el 100% i que fins octubre res. No va dir això, el que passa que sol el que suposició ha agafat d'aquelles paraules. El conseller va dir que, evidentment, l'octubre sí o sí han de tenir aquest reglament, que és el que ens donarà total garantia jurídica per aplicar mesures i limitar l'arribada de vehicles. Ara, nosaltres en cap moment hem dit que no aplicarem mesures aquest estiu. La primera mesura és aquest control per videovigilància d'en esports de Ciutadella i de Mó, i per tant, si nosaltres detectam que superam el nombre màxim de vehicles que ens diu l'estudi, actuarem a les navieres, i si podem actuar amb el reglament aprovat, millor, perquè tindrem molta més garantia jurídica a l'hora d'actuar en les companyies navieres.
Per tant, si durant aquest estiu que les càmeres estaran ja instal·lades i funcionant, encara que l'empresa s'ha de licitar, si no m'equivoc, però estaran en esport de Ciutadella i en esport de Mó.
Serà imminent.
Serà imminent. Si en cas de que s'arribés en aquest topall de l'estudi de càrrec, que marca 120.000 vehicles, en aquí s'actuaria i es podria arribar ja a restringir l'entrada de cotxes a través de les navilieres.
Efectivament. Sí, sí, sí. Vull dir, la primera mesura que no s'havia fet mai, posar aquest sistema de videovigilància. El primer, per poder saber si superam o no, si hem d'actuar, és poder tenir el control de quan de vehicles ens venen de fora i quan estan a silla, no? Quan encara hi són i no han partit. I a partir d'aquí, si superam aquest nombre límit de vehicles, actuarem. Per tant, jo crec
que sí que hi haurà restriccions.
Hi haurà restriccions i per tant, limitarem, perquè tenim molt clar que, ja ho he dit avui de matí a la roda de premsa, hi ha dues maneres de garantir la seguretat dels menorquins i el benestar en matèria de carreteres o de mobilitat. Una és reformant, invertint en infraestructures, cosa que no s'ha fet els darrers 8 anys, però que ara ja és de màxima necessitat i urgència, i ho estem fent, reformant la carretera general i les carreteres secundàries de Menorca, i l'altra és la limitació de l'arribada de vehicles de fora, perquè volem que els menorquins puguin circular per les nostres carreteres i volem que ho facin en seguretat.
Conseller Joan Pons Torres, li agraïm que ens hagi dedicat aquesta estoneta de ràdio avui divendres. Que acabi de passar bon dia i bon cap de setmana.
Gràcies a vosaltres, igualment.
Canviem de tema per parlar ara del moviment Escolta, que té l'origen en la voluntat d'educar infants i joves amb valors com el compromís i l'esperit crític. Va ser fundat l'any 1907 per Robert Baden-Powell, militar i pedagog britànic, nascut el 22 de febrer de 1857, motiu pel qual cada 22 de febrer, és a dir, demà, el moviment celebra la Diada del Pensament.
I aquí a Menorca fa 55 anys que existeix l'associació que agrupa tots els agrupaments que hi ha a la nostra illa i han organitzat una xerrada molt interessant demà a la parròquia de Sant Bartomeu de Ferreries, que ara vos explicarem amb en Xavi Llopis, president d'Escoltes de Menorca. Com estàs, Xavi? Bon dia, benvingut.
Hola, molt bon dia.
I també ens acompanya en Joan Mercadal, conciliari diocesà. Com estàs?
Molt bé, gràcies.
Bueno, benvinguts.
Ben trobats.
Moltes gràcies.
Gràcies. 55 anys de l'associació, de la qual ets president, i que quants agrupaments ara hi ha a Menorca que estiguin dins l'associació?
Joan, 4?
Ara mateix són 4. No és el nostre millor moment.
No és el
bo. Ho sabem.
No és el vostre millor moment, no és el millor de moltes coses, sí. En aquests moments, perquè, clar, en aquesta xerrada voleu ratllar un poquet sobre això, no? La implantació i la salut d'aquest moviment a la nostra illa. Fa 55 anys que hi ha l'associació, que vol dir que el moviment és més antic, perquè si es crea una associació és perquè hi ha més d'un agrupament, diguem-ne.
El 907 es va fundar com a moviment a nivell mundial, a Menorca el 1913, imagina't, a través de el que és avui l'Ateneu. Hi va haver ja exploradores, que es deien en aquell moment.
Companyia d'exploradors.
Que eren escoltes. O sigui, sí. Hem tingut com a tres etapes, i la darrera etapa és aquesta de 55 anys.
La darrera per ara, esperem.
Per ara,
esperem que sigui la
darrera. S'ha
present, s'època present. I clar, si ara vos pregunto, ha canviat molt l'escoltisme en totes aquestes diferents etapes?
Ha canviat i no.
Què diríeu?
Ha canviat i no ha canviat. Ha canviat en circumstàncies, diguem, prefrejant aquella d'Ortega i Gasset, jo i mis circumstàncies, que deia ell, ha canviat en sa circumstància, que ha canviat molt, però amb el contingut profund no ha canviat tant. Han canviat sistemes pedagògics, han canviat maneres pràctiques, dinàmiques, però el contingut profund l'hem volgut mantenir, també. L'hem volgut mantenir perquè a vegades a lo millor hauria estat més fàcil descafeinar missatge que mantenir, i hem volgut mantenir aquesta... jo no sé ara si era escoltisme o si era un altre àmbit, però deien volem joves oberts, crítics i actius, que són tres elements des que incidirem també a la xerrada aquesta que farem demà. Oberts, crítics i actius, pensam encara ara que és el que la nostra societat necessita, perquè gent qui no se tanqui en ses pròpies conviccions, que no s'ho begui tot, per tant, que tingui aquest criteri per poder decidir, i que després faci coses a partir d'això. Vull dir que el lema podria haver estat aquest, sí, però bueno, l'hem canviat, l'hem posat d'una altra manera.
Aquesta educació en valors, aquesta essència de l'escoltisme, d'aquest moviment que té aquest origen amb en Robert Baden-Powell, és justament el que ha fet que segueixi formant part i que sigui important, tot i que no estigueu passant el vostre millor moment. Són 4 o 5 agrupaments que tenim, sí, a Menorca, i per, sí, tant, continua.
Continua, sí, sí. I també veiem que no és el millor moment perquè han tingut èpoques de molta gent, inclús espantava a nivell nacional, no? Ens deien, és que sou els que teniu més escoltes per metro quadrat, sí, no? I ara pues, és com si ens haguéssim estabilitzat també, perquè hi ha més oferta de
lleure.
De lleure, podríem
dir. En general, diguem-ho així, sí. I també, vegada no tant de lleure educatiu.
És el que anava a dir, la diferència és aquest amb, sí, valors, aquesta educació amb valors de fer pensaments crítics, amb aquesta xerrada que justament teniu demà amb en Víctor Uapba, sobre que és educador i és mediador intercultural. Tot això fa falta en els nostres, sí, infants, en els joves i en els grans, a tota la societat ens fa falta aquest pensament crític que tenim un poc amenaçat amb diferents qüestions,
sí,
amb xarxes socials i amb tecnologia, sí. Supos que vosaltres també ho noteu molt, això.
Bueno, és una qüestió que no mos deixa de preocupar, no mos deixa de preocupar, entre altres coses, perquè és el món que tenim. És una d'aquestes circumstàncies que ha canviat molt des de que Baden-Powell va fundar l'any 1907, anava a dir l'any 7, però és 1907.
1907.
Per tant, és cert que vivim en aquest món i, per tant, amb més urgència que mai, hem de preparar la gent per viure en aquest món, mantenint la pròpia identitat, la pròpia cultura, la pròpia espiritualitat, sense que tot aquest món que mos envolta mos arronsi, mos arrastri, sense fre, sense criteri.
I com ho feu, això? Quines activitats? Quines són poc les propostes?
Sí, la proposta és la metodologia escolta que deim sempre, o el programa de joves, que és el que ha anat actualitzant, diguéssim, la metodologia o la nomenclatura, podríem dir. Però és algo molt senzill, que és la feina en petit grup, en sisenes, que li solem dir, i dins d'aquest petit grup també hi ha diferents responsabilitats. I la suma d'aquest petit grup, que normalment sol ser de 24, sol ser 4 grups de 6, això seria l'ideal, no? I això pues, és el que està estructurat des de fa més de 100 anys.
Sí.
I amb aquesta estructura pues, se du a terme el dia a dia, on el cap o el monitor és el referent, però els infants són els que decideixen. Hi ha diferents nomenclatures, el Consell de Roca...
Sí, segons les edats.
Segons les edats, pues, se va posant les diferents etapes i també la gestió, diguéssim, no és igual amb castors, que són els més petitots, que amb estrucs, que són els més grossos, no? Perquè, per exemple, estrucs, que ja són els de 17 anys per damunt, ja són d'aquella manera independents. Estan en un... Ja no és un cap, ja és un animador, que vol dir que ells ja són molt més estructurats perquè han fet tot el procés. Bueno, si no l'han fet, doncs el van aprenent en el moment, perquè al final no és tan complicat que pots entrar de truc en 17 anys en escau i ja agafes el rol en 3-4 setmanes, sí. Que també és un poc la dinàmica que feia, no? Al principi de curs sol ser aquesta primera tasca de conèixer-nos tots un poquet més, els que ja ens coneixem, pues, anem a conèixer els altres, els que són més grossos ajuden els més petits, i tot això són l'estructura que va duent a terme i fent aquest progrés personal cap a ser adults i responsables.
Ara aquí on anem desenvolupant aquest pensament crític i exacte, on es van donant responsabilitats segons adequades a l'edat i, a més, amb un entorn de naturalesa, de respecte i de conviure amb infants i joves de diferents edats i de diferents realitats, també.
Sí, cada vegada més. La interculturalitat, que és un element, entre cometes, relativament recent a la nostra realitat cultural actual, cada vegada, bueno, surten estadístiques en els diaris per tot, és un 30% quasi de població, no és nada aquí, no és nascuda aquí. Per tant, la interculturalitat, vas pel carrer i dius quantitat de gent diversa, tant d'orígens nord-africans, magrebins, o no tant nord-africans, com sud-americans, llatins, colombians, veneçolans, equatorians, peruans... Ja.
De fet, duim un any més o manco en contacte directe, sí, amb un agrupament d'Equador, l'agrupament Assiris 6, que està en el poble d'Otavalo, i, bueno, que he tingut el gust de conèixer-los també, però vull dir, el contacte ha estat un intercanvi de cartes, una cosa tan ancestral i antiga, podríem, sí, dir, però que han pogut fer aquest gest on ells s'han intercanviat cartes sense conèixer-se, i ara ja n'hi ha qui tenen contacte. Vull dir, jo acab de venir d'Equador i he vingut amb dues cartes de gent que ja tenen contacte i s'han interrelacionat.
I demà amb els infants d'aquí prepararem una carta que segurament enviarem escanejada per fer més via, però que escriguin una carta, que els expliquin coses,
com vivim aquí...
Com...
Sí, perquè les preguntes són aquestes, normalment. I què feis? I què no feis? Sí. Ells estan a una zona que estan a 3.000 i pico metres d'altura. Nosaltres estem al costat de la mà. Sí. Estem enmig del Mediterrani, una illa, no? Ells estan al costat d'un superllac, però sí, tenen els volcans que estan al costat i nosaltres no en coneixem cap de volcà, no? I tot això, doncs, és aquesta interculturalitat, perquè sí, també, vull dir, que se relacionin i que coneguin les realitats de cada una de les seves, sí, vides.
És el que sempre han dit de la fraternitat universal. Els escoltes són germans dels escoltes de tot el món.
Aquest moviment que és mundial.
És mundial, exacte.
A tot el món.
Idò, demà tothom convidat en aquesta xerrada que feis a la parròquia de Sant Bartomeu de Ferreries a partir de les 6:30, on se celebra la diada d'espensament amb la xerrada Moviment Escoltes, educant amb valors, esperit crític i interculturalitat, a càrrec d'en Víctor Uapba. Tothom convidat?
Tothom convidat. Tothom convidat. Pares, educadors, joves, etc.
Sí, sí,
tothom convidat.
Jo m'agradaria afegir dues cosetes. Una, que dia 22, es qui tingui fular de tota la història i dels actuals també, que el duguin.
Ja com sigui, orgull.
Ja sigui anant
a comprar,
anar a la feina, si es qui entengui, els qui vagin a un partit de bàsquet o vagin a jugar a futbol o el que sigui, pues que s'animin i el duguin, perquè, per fer un poc més obert això. I també recordar que enguany és l'any internacional del voluntariat, on si no hi hagués voluntaris, un moviment o una entitat com Escoltes de Menorca no existiria.
Hauria acabat.
On vos trobàvem si volem unir-nos en el moviment?
Plaça Reial 10. És allà on hi ha l'oficina física. I després, tant a les xarxes com A la pàgina dels bisbats segur que també hi ha un enllaç.
La mateixa pàgina web és escoltesmenorca.org, allà també hi ha un enllaç per poder enviar un missatge directe.
I del cap allà directament, si qualcun dels nostres oients està interessat. Moltes gràcies a tots dos per estar avui amb nosaltres. Xavi Llopis, Joan Mercadal, i abraçada forta a tots els escoltes de Menorca i enhorabona per tirar endavant tants d'anys aquest moviment tan especial i tan polit. Que vagi molt bé.
Gràcies. Molt bé, gràcies. I com sabem dir, sempre a punt.
Sempre a punt, idò.
El dia Menorca. Ara tornem.
IB3 Ràdio és cultura. El 1er de març és el dia de les Illes Balears i també l'aniversari d'IB3. I ho celebram amb convidats ben especials i actuacions musicals en directe. Més de 30 hores cara al públic amb les emissions d'Esports 3 en Joc, Tèntol, La Gran Vida, No Venim en Manual, Òrbita 3, amb Bolivetes, Vida Saludable i el concert d'aniversari d'IB3 Ràdio amb Animals Marins i Random Risk. Del divendres 27 de febrer al dilluns 2 de març, vine a veure la ràdio en directe. Celebram els 21 anys d'IB3 Ràdio amb tu.
El dia Menorca. Fet a casa.
Está dándole a la gente esa verdad tuya.
¿Cómo estáis, tropa?
¿Y eso qué es?
Ha pasado un ratito bueno.
Tiene ese sabor.
Avui farem un petit vernissatge, en Pere i jo. Vinga, va, per on començar, en Pere?
Començant pel cap de setmana d'homenatge. La premsa local de la nostra illa, Sant Lluís, acollirà la 24a edició de la Diada de la Premsa Local per fer valer les revistes locals a Menorca. Escoltam en Pep Alès, que ens ha deixat un missatge, és el president de l'associació.
Hola, bon dia. Som en Pep Alès, president de l'Associació de Premsa Local de Menorca. I demà celebrarem la Diada de la Premsa Local de Menorca a Sant Lluís, a la seu de la Bolla, on es celebra el Joc de la Bolla, i començarà amb unes paraules meues com a president, durant la benvinguda. Antoni Seguí de Sauba doncs, m'ho rebrà com a anfitrió. Sauba aprofitarà per fer un homenatge al senyor Guillem Pons, capellà de Sant Lluís, qui du 34 anys, que són molts, col·laborant en la revista Sauba, qui li vol reconèixer aquestes col·laboracions i li vol reconèixer el suport que ha donat des dels inicis a la revista Sauba. Estem en uns anys de creixement, però també estem en uns anys on de cada vegada mantenir una revista local és més difícil, tots ho sabem, com sempre, demanar un poc més d'ajut i de suport institucional, perquè si no és per les ajudes que reben de les institucions, la majoria de premsa escrita de Menorca, inclús d'emissores, haurien de tancar portes, perquè avui en dia mantenir un mitjà de comunicació és de cada vegada més difícil. I això serà la principal reivindicació que tindran demà des de l'Associació de Premsa Local de Menorca. Bon dia.
Un poquet de música jazz.
Sí, el Festival de Jazz de Menorca, Jazz Obert, inaugura el festival amb la superpianista i cantant italiana Francesca Tandoi. I nosaltres, que som així de xulus, Clara, hem aconseguit que ens dediqués una salutació pels oients del Dia Menorca.
Hola a todos, I'm Francesca Tandoi and I can't wait to be in Menorca
and
to play there with my trio, with Mateus Nikolaevski on double bass and Sandro Smets on drums. We are very, very excited to present a new program for you and we really hope to see you there.
Per nosaltres. Ciao. I que ens aspira a veure allà.
Gràcies, Francesca.
Ai, sí, una abraçada.
How can I tell if I'm in the right relationship?
Ui, aquesta és na Chiareta.
Na Chiara, que està, sí, està passant el febrer alguns dies a Menorca i els fans estan superfeliços que estigui aquí a Menorca perquè sempre que és a casa es fa fotos i sobretot es grava fent covers ben diversos. Les xarxes en van plenes, Clara.
Fantàstic, na Chiara, sempre ens encanta. Ui, na Chiara, que s'afusiona amb el piano de... És ell? És en Marco. Que treu nou disc avui, en Marco Mezquida.
Sí, acaba de publicar, eh?
Escolta'l.
Molt bon dia a tothom, som en Marco Mezquida i aquest és un missatge pels oients del Dia Menorca per avisar-vos que avui divendres, dia 20 de febrer, publica el meu darrer i nou disc. Es titula Tàctil i és un disc amb el qual compt de nou amb el meu estimat trio amb l'Aleix Tobias a la bateria i percussions i en Martín Meléndez en el cello. Segur que ja més d'un de vosaltres ja m'ho ha vist en concert per Menorca, però venim amb nova música, amb una música molt poderosa, molt vital, molt alegre, amb molta energia positiva i que ja podeu comprar, ja podeu adquirir, ja podeu escoltar i que espero que us faci passar molt bons moments. Es titula Tàctil i ho presentarem dia 7 de juny en el Teatre d'Esborn de Ciutadella. Així que, si teniu ganes, ja teniu també les entrades disponibles i us envio una abraçada enorme. Molt bon dia.
Igualment, una altra abraçada per tu, Marc Comezquida. Tàctil, no us el perdeu.
És la vida, caja de sorpreses.
I una caixa de sorpreses que nosaltres tancam fins dilluns, o no?
Sí.
I cap de setmana.
Però n'hi haurà més, eh?
Obrir un altre tipus de capses de sorpresa.
Cada dia una capsa diferent. Cada dia una
capsa. Dilluns
capsa.
Ho tornarem a aclarir.
Adéu. Adéu. Dilluns.
Fins dilluns. Fins dilluns.
Cuando se llegue el momento, quedas a...
Família, bon cap de setmana. Que sigueu feliços. I dilluns aquí tornarem abraçades de tot l'equip del Dia Menorca.
Moltes de gràcies. Adéu. Adéu.
Saps què te dic?
Adéu, fins demà.
Adéu, gràcies.
Adéu.
Mos veiem demà.
Tot el dia m'està xinxant.
Fes el favor de tancar la persiana.